Microcosmos.
Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, com sempre l'espai per a la música dels nostres temps. El fem des de la UPV Ràdio, la 102.5 de la FM, si ens escolteu des de València Capital, València Ciutat. I, com sempre, a través de tots els podcasts disponibles a Spotify, iVoox, YouTube, ens podeu ahí escoltar sense parar en bucle. Què tal, Álvaro? Benvingut.
Molt bé, amb moltes ganes.
Amb moltes ganes, no? Borja, què tal? Benvingut.
Molt bé.
Així estem un programa més. Recordeu que ens podeu seguir també a les xarxes socials, amb Microcosmos 047, en Instagram, en X, en Facebook, també a la pàgina web, a microcosmos047.com, on teniu tota l'actualitat, notícies, ressenyes, algunes bones, algunes ressenyes són positives, eh?
Altres no.
Altres no tant.
No totes depenen de nosaltres.
No totes depenen de nosaltres, efectivament. En fi, ahí podeu seguir tota l'actualitat del panorama musical valencià. Però no hem vingut així a parlar de la pàgina web. Hem vingut a parlar d'una figura molt, molt rellevant al segle XX, que molt probablement va estar en contra, pràcticament, de tot el propi segle XX, no?
I com és això?
Tranquil, Álvaro. Anem a parlar de Paul Hindemith, una de les figures més destacables del moviment neoclàssic musical.
Naix al 1895 i mor al 1963. És evident que a nivell històric va viure situacions convulses. El seu instrument principal és la viola i, a més, va passar a ser un dels seus principals defensors.
El que deia, situacions convulses.
Sí, la viola ja se sap.
Té les seues arrels en l'últim romanticisme, més en la línia de Brahms i Reger que en la de Wagner. També es va deixar endur per la influència del jazz a Europa.
Vaig entenent per on vas, Álvaro. A més, va rebutjar l'atonalisme, el dodecafonisme, la música electrònica i molts altres intents d'innovació.
Sí, va rebutjar tot, però per què? Perquè no escoltava Microcosmos, efectivament.
I era el problema.
Ahí estem. Anem amb el primer exemple.
A mi em sona un poc a Bach. Vull dir, és una fuga, però em sona nou i vell tota l'hora.
Efectivament, hem escoltat un fragment d'una fuga del Ludus Tonalis.
De la mateixa manera que Debussy i Shostakovich, Hindemith imita el clavecí ben temperat de Bach fent un recull de 12 preludis, interludis, postludis, fugues, mostrant el seu llenguatge harmònic que moltes voltes evita els tons majors i menors habituals fins a aquest moment.
Clar, per això em pareix Bach, però amb esteroides.
Amb uns quants esteroides, sí.
Mario, conta'ns un poc més de la seva vida.
A veure, la seva música, la de Paul Hindemith, va ser prohibida a Alemanya als anys 30. En la seva gran obra de 1935, Matías el pintor, fa referència a la supressió de l'expressió per part dels nazis. Este pintor no és altre que Matthias Grünewald, que va néixer el 1470 i va morir el 1528. Escoltem un fragment de Matías el pintor.
Yeah. Matías el pintor és una òpera en 7 escenes amb més de 3 hores de durada. Per la seva complexitat i dificultat logística, com hem pogut apreciar,
sí, efectivament,
es representa molt poc a l'actualitat.
I Borja, encara que no t'ho cregues, és l'òpera que anava a ser representada quan el Liceu de Barcelona va incendiar-se. Uh-huh. Anys després, Hindemith va fer una sinfonia amb el material de la seva pròpia òpera.
No, és que una òpera de 3 hores amb tantes escenes i tan... En fi, és complicat.
Tan difícil.
No, i costa diners, és que tot això costa diners i molts assajos. Sense dubte, una obra que es deuria tindre molt més en compte si hi haguera hores d'assaig i ganes per a fer-la, evidentment. Avançant en la vida d'este...
I no se te crema el teatre.
Efectivament, clar, això també és un hàndicap.
S'ha de tindre en compte.
Això és un hàndicap. En fi, avançant en la vida d'este atípic compositor, va fugir del Tercer Reich i va establir-se com a ciutadà americà. Va ser professor a Yale de 1940 a 1955, on va mantindre una excel·lent relació amb qui? Doncs amb el gran... Aaron Copland.
Quien al volar vos arrima.
Efectivament.
Després d'esta època torna a Zurich per ser professor fins als seus últims dies. Destaquen molts dels seus llibres de teoria musical, composició, etc.
És un compositor que ja va combinar la seva vessant artística amb la pedagògica d'una manera molt sistematitzada, no? Coses del segle XX.
Si vos pareix, anem a escoltar alguna cosa per a banda, no?
Home, clar que sí, perquè sabeu que en Microcosmos la banda és un element fonamental. I estem parlant, a més, de Hindemith.
I tinc no un, sinó dos exemples per a banda. Anem pas per pas. Thank you.
Això no m'ho esperava jo. És, efectivament, una banda, però trobo una transparència i un interès harmònic diferents.
Estic d'acord, Mario. Hindemith va estar en contra de la duplicació de veus, que era, i és tan normal, a la música de vents.
L'obra es diu Concertmusik per Orquestra de Vents. Va ser estrenada al 1926 al Festival de Donaueschingen pel ja anomenat moltes voltes a Microcosmos Hermann Scherchen.
El gran Scherchen, és veritat. Que, per cert, hem dit que Hindemith estava en contra de la duplicació de veus, Borja. Què seria aquesta duplicació de veus?
A veure, és per a que tot el món ens pugui entendre, si Hindemith escriu, per exemple, per a dues flautes, vol dues flautes, dues persones tocant la flauta, no totes les flautes que tinga jo pel poble que estiguin apuntades a la banda.
I que han entrat 17 anys a la banda i diuen, ale, vinga, toco totes les
flautes. Clar, és evident que als pobles, pues, hem de complir una funció social que en una agrupació professional, en un festival...
Clar, no. Això no passa.
No, no, està clar. Clar. Efectivament, doncs així ho hem dit, el Concert Music de Hindemith, estrenat per Scherchen. Algun dia hem de fer un mural, no? O ficar un palet cada vegada que contem una de les obres estrenades per Hermann Scherchen.
Sí, dies sense parlar de Scherchen.
Sí, sí, efectivament. En fi, però bueno, conta'ns algunes coses més, Borja.
El festival va encarregar obres a 5 compositors, Toch, Krennic, Pepping, Gall i el mateix Hindemith, per augmentar la qualitat de la música per a vents. Les obres van resultar massa difícils per a les bandes del moment i ja sabeu les conseqüències.
És a dir, que va passar lo que de vegades així també passa, no? Això de, és que és massa difícil, és que això no se pot tocar, i al final què és el que passa?
Que no es toca més.
Que no es toca.
Clar, sí, se va quedar ahí a un calaix, no?
Al calaix. Al calaix de les obres que ningú vol interpretar, perquè s'han d'estudiar.
A més, clar, estem parlant de l'any 26, que imagineu-vos la poca evolució que havien tingut les bandes com a entitat en aquest moment. De fet, la majoria d'aquestes obres no va ser fins al 89 que van tornar a ser enregistrades una altra volta.
Mare meua. En fi, increïble.
De totes formes, la més aplaudida en aquest festival va ser la de Hindemith, i el major fan de l'obra va ser Alfred Einstein.
Alfred Einstein?
El mateix, Alfred Einstein.
El científic?
El mateix.
És a dir, Albert Einstein.
Exactament.
Ah, vale, vale. En fi, em deixeu boca volar. És que, Álvaro, de veritat, que no sapigues el nom del major científic que ha donat el segle.
M'ho has escrit tu, eh?
Em deixeu boca volar. I què va dir la premsa de l'esdeveniment?
Que quina llàstima que música tan bona haguera sigut escrita per a banda.
No me digues.
Clar.
Això és de veres?
Sí.
Ostres.
Bé, parlant de l'obra, l'obra té tres moviments. Obertura, 6 variacions sobre El Príncipe Eugeni, un material preexistent, i una marxa.
Vos tinc preparat ara un exemple de possiblement l'obra orquestral més important de Hindemith.
Bé, es tracta de Metamorfosis Sinfòniques sobre temes de Carl Maria von Weber, estrenada en 1943 als Estats Units, baix la direcció de qui? Del mateix compositor, de Paul Hindemith, ¿no? Això és lo millor, ¿no? Que el propi compositor dirigisca la seva obra o què?
Jo me lo guiso.
Jo, exacto.
I ja està.
No, així no t'estalvies que algú te clave a un no és o coses d'estes, ¿no?
Sempre jo he vist moltes estrenes discutint el compositor i el director. T'estalvies i se pas.
Ahí el problema està solucionat.
Sí, sí. El que passa és que després no te pots queixar si és malament i dir és que el director no ho ha fet correctament. I dius, no, és que l'has dirigit tu, guapo. Però està xula, està obra. La veritat és que se nota aquest tractament de les
vents. A més, que és una obra que jo crec que és pràcticament la que més s'interpreta de Hindemith i tota la seva producció, inclús transcripcions per a banda. Transcripcions que no són necessaris, perquè com hem vist, hi ha obres originals de Hindemith per a banda, però això és
harina d'altre costat. Però tot el món vol tocar-ho tot. Tot el món vol tocar-ho tot.
Si està la possibilitat,
avant.
Home, més val això que altres coses, evidentment.
Efectivament, sí.
I de fet, aquesta peça anava a ser un ballet coreografiat per Massin amb decorats de Dalí. Finalment, el projecte es va quedar només amb la part musical.
Es coneix que n'hi hagué moltes discussions entre totes les parts artístiques. Sí.
És que
l'estrena no va ser...
Massin, Dalí... N'hi hauria que veure com eren aquestes reunions d'egos i d'artistes.
Intenses.
Sí, sí. Haurien de ser intenses.
L'obra, d'uns 20 minuts de durada, té com a moviments Allegro, el Scherzo sobre Turandot, Andantino i Marcha.
Música incidental de Weber sobre el Turandot de Schiller, clar. Que ningú es pense que estem parlant de Puccini, un dels grans de la història de l'òpera, no obstant que nosaltres estimem moltíssim.
Borja, no tenies més música per a banda?
És clar que sí.
Jo crec que moltes poques voltes escoltem coses així, no? Escrites per a banda. És una obra molt complexa.
I a més, si l'escoltes completa, l'estructura és cíclica. Per exemple, el segon moviment és primer el lento de la sinfonia, després l'esquerzo i després les dues coses simultàniament.
És una obra molt important dins del repertori per a banda, escrita al 1951 per a la Marina Americana, perquè Hindemith, qui tenia una personalitat un poc particular, va dir que si no fora per ell, no haurà anat mai a tocar música de qualitat.
Home, no sé tampoc jo què tocaria la Marina Nord-Americana en aquell moment, però imagina que serien, pues...
Marxes, transcripcions d'òpera...
Ah, també feien transcripcions d'òpera.
Sí, perquè aquesta mateixa banda va tindre a Jean-Philippe Jussa, el director que feia transcripcions d'òpera.
El de Barras i Estrelles, no?
Entre altres.
Vale, meu, sí, que crac. Vale, me guapo, pues quina gràcia, no? Que Hindemith diguera, vos vaig a dur jo així,
sí,
material.
Sí, Hindemith, quan vaig als Estats Units, és evident que ell va pensar que era el messies musical venido del otro lado del,
sí,
charco.
Sí, efectivament.
Però bé, és evident que hem de valorar les aportacions, personalitat a banda.
Efectivament. I com a últim exemple del programa, anem a escoltar una peça que he triat jo. Bé, què vos pareix esta obra tan xula?
És que realment el que havíem parlat ja fa un moment és nova, però no és nova. Perquè les estructures són com estic a casa, però després harmònicament hi ha un moment que te sorprèn.
És música que te sona, en algun moment te sona, no? Dius, això em sona d'alguna cosa, però no saps de què.
Perquè no està emmarcat dins del sistema tonal, però la pròpia funcionalitat que li dona Hindemith fa que tinga coherència, no?
Sí, és com
la seva música.
Com quan vas a fer-te un arròs, però les espècies són diferents. Dius, clar, és arròs. Però n'hi ha alguna cosa que no sé.
És una analogia prou interessant que em guarda per a recordar-se a Borja en altres moments. En fi, això que estem escoltant és la...
Tot et pot explicar en arròs.
Efectivament, sí. Això és valencians, ja ho sabem. La Sinfonia Serena és el que estava sonant. Va ser estrenada el 1946 a Dallas per Antal Dorati i la Dallas Symphony. Té quatre moviments, moderadament ràpid, paràfrasi sobre Beethoven, col·loqui i finale.
Una volta més, Hindemith pren a un compositor reconegut per donar-li una volteta. Bach, Weber, Beethoven...
I molts més, Álvaro. Sense dubte, la figura de Hindemith és molt atípica, microcòsmica i antimicrocòsmica, tot junt.
Efectivament, va escriure sonates per a tots els instruments de l'orquestra i piano, a més d'òperes, música per a teatre de titelles, ballets, un concert per a orquestra, concerts, solistes, música de cambra i un llarg, etcètera.
Que em quede clar el tema del neoclassicisme que parlàvem abans. S'abandona el romanticisme més descontrolat per tornar a les formes antigues, fugues, sonates i a l'estructura més fixa.
A banda de tindre una voluntat, com hem parlat, de reprendre els clàssics musicals d'abans del Danau.
Una personalitat que avui hem tractat i tingut en compte així a Microcosmos. Paul Hindemith.
Microcosmos.
Bé, doncs, així tanquem el programa d'avui, tanquem la quarta temporada de Microcosmos i també tanquem una etapa molt xula que va començar fa 4 anys quan iniciarem este podcast a la Universitat Politècnica de València, als seus estudis de ràdio, així al campus de Vera, en València capital. I avui s'acomiadem, és un acomiadament molt bonic, la veritat, molt meditat i molt tranquil. La UPV Ràdio ha canviat la seva estratègia, la seva línia estratègica. en la que el nostre format doncs, no encaixa exactament i va en altra línia diferent. Són uns canvis legítims i són uns canvis que segur que duran a bon port i que l'UPV Ràdio seguirà funcionant de la millor manera possible. Només tenim paraules d'agraïment, de satisfacció i de molta, molta felicitat, que és la que hem tingut durant aquests 4 anys fent este podcast a la ràdio de la UPV i com no podia ser d'altra manera, un gran agraïment infinit a la productora, a Sari Zorio, que ens ha aguantat cada programa, que ja té prou, i que ens ha aguantat tants programes, 4 temporades, amb David Leal, que van començar, amb Pablo Andrés, ara Borja, Álvaro Pérez...
I tots els companys que han contribuït a escriure guions i a unir-se al projecte Microcosmos.
Però bé, que no...
No acabem.
No ens n'anem, eh? No. Com va dir el més gran dels més grans, me voy, però te juro que mañana volveré.
Efectivament. El podcast no acaba, simplement seguim viatjant, canviem de seu, canviarem la nostra destinació, perquè la música mai acaba, això és així. Ens podeu seguir a totes les xarxes socials on s'enterareu segur de on seguim fent el podcast, a la pàgina web microcosmos047.com i tots els programes a radio.upv.es que seguiran estant disponibles a Spotify, a iVoox, a YouTube i ens veurem segur en més música. Gràcies a la UPV Ràdio per estos anys de paciència i d'oportunitat per tindre este espai per a la música dels nostres temps i gràcies a vosaltres per acompanyar-nos durant aquest temps i per seguir-ho fent en un futur. Adeu i bona música.